Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 9 minuts. Tot seguit us presentem l'Albert Martínez. És un meteoròleg català que, després de treballar com a becari a TV3 i professionalment a Televisió Espanyola, ara fa 3 anys va decidir anar a Texas per convertir-se en l'home del temps de Univision. Allà ha triomfat gràcies al seu estil didàctic i proper.
Cuando suenan las sirenas tenemos 5 segundos para buscar refugio. Y es que en 2015 Texas fue el estado del país con el mayor número de tornados, 224 en total. Pero no solo en primavera tenemos que estar en alerta, en cualquier mes del año puede producirse uno de estos fenómenos de la naturaleza. Por eso, todo el equipo de Noticias 23 les explicaremos en este programa especial qué hacer antes, durante y después de un tornado. Soy el meteorólogo Albert Martínez y arrancamos.
L'Albert Martínez, que ha guanyat 6 premis Emmy i des de fa poc s'encarrega de coordinar els continguts de meteorologia dels 16 canals que Univision té per tot el país. Anem fins a Houston, on esperem no tenir cap problema. Saludem l'Albert Martínez. Albert, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
No, perquè quan...
que estrany se'm fa escoltar, parlar amb vosaltres, perquè sempre us escolto i per primer cop parlo amb vosaltres en directe. Això és tot un honor.
No, l'honor és nostre, que, escolta, que hagis acceptat la nostra invitació. Abans de res, felicitats per aquest nou càrrec de coordinador de continguts de meteorologia d'Univision.
Sí, de fet ho estic assimilant fa res, 3 setmanes que estic amb la nova posició, per això m'enganxeu a Houston. Jo visc a Dallas, al nord de Texas, allà sí que el temps està realment boig, i ara amb aquest nou càrrec doncs, me toca viatjar una miqueta, doncs, reconeixent una mica com treballen a les diferents estacions, veure les necessitats que tenen i intentar crear un projecte del temps que intenti funcionar una mica la forma d'explicar el temps aquí als Estats Units i en espanyol, que és mercat al mig. Jo toca treballar una miqueta.
A tu et van fitxar, Albert, ara fa quasi 3 anys. Em sembla que vas començar un 28 de juny. No sé si és així, però ho he llegit en algun lloc. 28 de juny, per tant...
No.
Va ser així o no?
No, bueno, 28 de juny va ser el meu dia de feina a Televisió Espanyola. Començar l'1 de juny. Ara farà justament 3 anys.
Just farà 3 anys.
Una setmana.
I com és que et van fitxar a Univision? Com va anar això?
Ai, d'aquelles coses que jo sempre dic que has d'estar al lloc adequat amb les persones adequades, s'han de coordinar totes les coses del món. Vull dir, jo estava de vacances fa uns 5 anys, néixer a uns meteoròlegs en un congrés, i res, se'n van recordar de mi. I llavors, un dia, jo estava fent el temps pel canal internacional de Televisió Espanyola, i em van escriure un correu electrònic dient: bueno, nos gusta cómo trabajas, ¿te gustaría trabajar en Dallas, Texas? Jo vaig pensar, això és una broma d'algun amic meu que m'està buscant aquí fer una broma. I no, era veritat. Vull dir, des de Dallas me contactaven perquè havien vist la meva feina pel continent americà fent el temps i em van contactar. Vull dir, veure les meves demos que jo feia, i els agradava aquesta forma de fer el temps una miqueta diferent a lo que estaven acostumats aquí als Estats Units, amb espanyol, perquè en anglès és completament diferent, és molt més seriós, molt més rigorós, però en espanyol sempre és una mica més faràndula, més fiestero, cosa.
Expliques què s'ha portat, doncs, pel que fa a la meteorologia als Estats Units, en aquest cas en castellà.
Què ha O com ha canviat o...
Que no, que què has aportat? Dius que has canviat la manera d'oferir el temps. Què és el que has aportat? Què és el que has innovat que no feien ells?
Per exemple, explicar les coses. Normalment, aquí, el temps, fins fa poc, era simplement el mapa de temperatures i anar llegint les temperatures. Ara tants graus, 78, 79, a la nit farà 35, farà fred, i els pròxims dies... Simplement llegir els mapes sense explicar el perquè de les coses. I això és una mica el que sempre s'ha fet a Catalunya o a Espanya en general, no? Plourà, demà plourà perquè arriba un front fred, no? I explicar que és un front fred. I demà pues, tindrem tormentes severes i caurà calamarsa, no? I expliques com se forma la calamarsa. Això no s'havia fet mai en espanyol. En anglès ara es comença a fer bastant més, però tampoc abans només ho feia el Weather Channel, per exemple. Ara ja ho fan les televisions locals. I això és el format que jo vaig exportar de Televisió Espanyola, que és on vaig aprendre jo a fer tele, i va agradar molt, perquè la gent per primera vegada sabien que era una borrasca. Jo vaig arribar l'1 de juliol, el dia 5 arribava un front fred, i jo vaig sortir a l'aire dient, mañana llega una borrasca con un frente frío. A l'hora de sortir l'aire trucaven a l'estació preguntant, què és una xurrasca? I jo, com una xurrasca? I clar, tothom va allà revolucionat, no? Jo per primera vegada havien escoltat chubasco, ningú parlava de chubasco, sempre eren aguaceros, i clar, incorporava vocabulari nou i a la gent els hi agradava, i sobretot l'accent, no? De dónde és este acento que no és argentino, no és mexicano, no és chileno, no sabien ubicar-te massa perquè no estan acostumats a l'accent espanyol, i els hi agradava. I va jugar tot al nostre favor, no? A incorporar aquesta part de ciència a l'espai del temps, i és el que hem venut. Anar més enllà del simple pronòstic de la temperatura ara és tantos grados i mañana hará tantos grados i el cielo estarà despejado, no? Pues, el que afegim és la part de ciència que a la gent els hi agrada, i les fotografies, que mai havien preguntat a la gent que enviessin fotografies, i ara és, cada dia haig d'invertir hores mirant el Facebook i el Twitter i el correu per mirar les fotos que envien els vigilantes del tiempo, que és com els anomenem nosaltres, a l'audiència que envia les fotos i els vídeos, que és fantàstic, no? Com m'ha fet sempre, o des de fa molts anys, TV3 o Televisió Espanyola.
A Estats Units, Albert, els meteoròlegs són autèntiques estrelles. Per exemple, a mi em ve al cap, un meteoròleg que es diu Al Roker, que aquest meteoròleg fins i tot ha batut uns quants rècords, per l'últim dels rècords que va fer, va estar 34 hores seguides parlant del temps. Aquest és el moment que, en aquell moment, ho va aconseguir, 34 hores seguides parlant del temps.
Team I could not have done alone.
Can we sign you up for next year, an annual event?
Sou realment estrelles, però al nivell de... En fi, em consta que el Roker és un d'ells, no? O sigui, realment genereu tanta, en fi, tants fans, els meteoròlegs, als Estats Units?
Sí, perquè és un país tan gran i amb tants contrastes en el temps que fa que parteixis en una estrella. A nivell... Bueno, el Roker és a nivell nacional, però ell està, crec recordar, a ABC, però a nivell local, com és el meu cas, a nivell de Dallas i Texas, que són els dos mercats als que treballo, sí, et converteixes en una estrella perquè heu de pensar que surts després de les novel·les, vull dir, després de la telenovela, de gran superproducció, i de cop i volta després hi ha el noticiero, i dintre del noticiero hi ha el temps, no? I és el moment, per exemple, aquí a Texas, més vist, perquè com que hi ha tants contrastes, no? Tenim tormentes severes, tenim tornados, ara estem en la temporada d'huracans, amb les onades de calor, la gent està subjectada al temps, i converteixes en... vas pel carrer i et saluden, se volen fer fotos amb tu. Al principi, a mi t'impacta una miqueta, perquè no estàs acostumat i jo que sóc de Lleida encara menys, imagina, jo sóc de poble, pues que et vagin reconeixent pel carrer, sí, al poble sí, molt bé, a mirar el camp, però quan vas per Houston i et van parant pel carrer, pues, per demanar-te fotos, te sobta una mica. Però és una estrella que t'agrada, perquè ets proper, i et pregunten, i et diuen, ai, no sé què, i me va agradar el que vas explicar, o m'agradaria no sé què, i és una relació molt maca, i això ho fa divertit, això ho fa divertit. I sobretot això, a nivell nacional sí que és una altra, ja és una altra divisió. Els que estan a nivell nacional és una altra història.
Ara, amb aquests canvis meteorològics que m'estaves explicant, un error teu tenir moltes conseqüències, no?
Sí, perquè, de fet, errors de previsió, no, per això no hem tingut mai cap. Sí que alguna vegada han previst tormentes severes, i afortunadament el que ha passat ha estat el contrari, no? Que ha entrat aire sec i no s'han produït. Llavors hem avisat a la població esteu preparats, que poden haver tormentes severes, que podrien produir tornados i tot això, i al final que no passi. Això sí que ens ha passat i ens ha passat a tots els meteoròlegs, perquè tots bevem de les mateixes fonts i de cop, i aquí a Texas el temps varia tant que a vegades se fica aire sec en altura i canvia tot en qüestió de minuts. I jo estava pensant, l'Alt Roker té 34 hores i el meu rècord està en 4 hores el dia 26 de desembre sense parar, perquè vam tindre 7 tornados a Dallas. Vam començar el dia després de Nadal, va ser un dels pitjors episodis, tristament, del nord de Texas, i el més destructiu dels quals va destruir quasi 600 cases, afortunadament només 6 persones, ho dic afortunadament perquè podria haver estat molt pitjor, i a mi em va tocar estar pues, gairebé 5 hores a l'aire, i era constantment, un darrere l'altre, un darrere l'altre, i és això, vull dir, et dediques a salvar vides, vull dir, d'alguna manera la gent confia en tu, i quan tu talles la programació i surts allà dius si vive aquí, busque refugio ja, la gent te creu i t'obeeix i busque refugi perquè és en qüestió, sobretot en el cas de tornados, tens minuts per buscar refugi perquè no, a vegades no pots saber on és quan passes, sobretot com al desembre a les 7 de la tarda que ja és fosc aquí a Texas perquè s'enfosqueix més aviat que a Espanya, i va ser desastrós, no? Uh-huh. A les 7 de la tarda, un tornado, un F4, que són quasi 200 milles per hora, i és això, salvem vides, d'alguna manera. Per això ens eleven quasi, no a estrelles, però sí que després la gent t'agraeix, no? Diu, mira, gràcies a ti, pues, me salvé del granizo, que com cau pedra del tamany de pilotes de béisbol, a vegades, o com taronges. Aquí tot és, per això en diuen Big Texas, tot és al grande, aquí.
Nosaltres, no, justament, Albert, hem seleccionat un fragment de les teves moltíssimes cròniques en què es demostra que has de parlar de fenòmens meteorològics força extrems.
Imágenes en directo desde ese punto donde pueden ver cómo la tormenta está siendo realmente activa. El granizo está alcanzando el tamaño en torno a una pulgada, más o menos como monedas de níquel, y como pueden ver también y escuchar, quiero que lo escuchen bien. Lo están oyendo, eso es el granizo que está cayendo muy cerca de Glen Rose. Si viven allí en el condado de Irath, ahora es el momento de buscar refugio, porque el granizo está siendo grande y tenemos la confirmación de un tornado que se ha producido muy cerca de Glen Rose, a unas 10 millas al norte de Icon.
Sona forta, aquesta pedregada. Sonen realment, però com a trossos de boles de gel, no sé què. Sí. Tu parles aquí, clar, les mides allà, totes les mides, la velocitat del vent...
Tot és diferent
als Estats Units, no?
Sí, això és el que més me va costar. Els dos primers mesos havia amb la meva xuleta allà per a recordar i fer les conversions. La temperatura potser és el més fàcil, perquè al final te vas acostumant i surts al carrer i dius, vale, fa molta calor, mires el termòmetre, vale, estem a 90, i vas assimilant, 90 és mucho calor, i després estamos a 35, és mucho frío, no? I això ho assimiles. Però les polsades, les milles per hora, te costa anar-ho assimilant, però amb el temps, és qüestió de temps. Jo ja no penso en les conversions, perquè seria un cacau d'anar pensant, vale, una polsada són 25 mil·límetres, no, ja directament, jo sé que si cau una polsada de pluja, és molta pluja, en poc temps, i si cau calamarsa de 2 polsades, són 50 centímetres, i és una senyora calamarsada. I, a més, jo tinc la sort, entre cometes, que aquí a Dallas, quan vaig arribar, hi havia un català, que era el camarògraf, i és el que m'anava dient, vale, quan passi això, pues... prepara't que les coses van en sèrio, i antes va ser la transició va ser una miqueta més tranquil·la.
Mira, ara que parlaves de la mida de la pedregada, tenim un altre tall en què tu fas com una comparativa amb diversos objectes perquè la gent sàpiga una miqueta com catalogar el que està caient del cel.
Compares les pedregades que cauen aquí
no
a Catalunya,
res,
que considerem que ja són grosses, clar,
no,
ja com deia ell, són pilotes de béisbol.
Cuando ya es más grande el granizo, usamos la pelota de ping-pong, la de golf, casi 2 pulgadas, eso es el huevo de gallina, la pelota de tenis, 2 pulgadas y media, la de béisbol, la taza de café, la toronja con casi 4 pulgadas, y si vemos softball, tenemos que buscar refugio porque estamos hablando de 4 pulgadas y media.
O sigui, taronja, això...
Però un moment, perdona, Marta. Albert, o sigui, si et cau una pedra d'aquestes al cap, et maten, no?
Sí. Et maten, no. I vam tindre una pedregada així fa 4 mesos, més o menys, i crec que vaig publicar les fotos, semblava que havíem bombardejat les cases, les parets de les cases bombardejades.
Perdona, i els cotxes com queden?
Destrossats. De fet, això ara en petit comitè, el meu gerent, el gerent manager de l'estació, s'havia comprat el cotxe 2 dies abans, completament nou, el va deixar fora de casa... I li va destrossar el cotxe, la pedregada, de 4.5 polzades, destrossat. Vull dir.
I com és que cauen aquestes pedres tan grosses? Vull dir, aquí no cau això, per què allà sí?
És bona pregunta, per què aquesta meteorologia tan extrema?
Quines preguntes?
Home, Albert,
és justament...
Per què allà aquesta meteorologia tan extrema? Sí, és bona pregunta, aquesta.
No, és justament per la zona d'Estats Units on ens trobem. Estem al Texas, si ho teniu al cap, estem justament al mig d'Estats Units. Tenim el Golf de Mèxic, és com una banyera supercalenta durant gairebé tot l'any, per tant ens dona humitat, i després tenim les muntanyes rocoses, que ens donen aire molt fred, i tenim els deserts de Nuevo México, que ens donen aire molt sec. Pues ja us podeu imaginar, humitat per un cantó, aire sec per un altre, i aire fred per dalt, pues quan xoque totes aquestes tres masses d'aire, pues festival de llums i de colors, perquè sí, les tormentes elèctriques són espectaculars, i les pedregades poden ser espectaculars en qüestió de minuts. Vull dir, és que creixen, i com que hi ha tanta energia, i com que no hi ha muntanyes, vull dir, les muntanyes que tinc més a prop estan a 500 milles, que són quasi 700 quilòmetres. Vull dir, les tormentes poden créixer tranquil·lament, poden anar fent-se grans, per això poden formar-se els tornados, aquelles supercèl·lules que segur que heu vist a les pel·lícules i als vídeos dels cazatornados, perquè és que no hi ha res que ho impedixi. L'únic que les frena una miqueta és quan arriben a una ciutat, literalment. I quan arriben a la ciutat, moltes vegades se desfan perquè es troben els edificis de la ciutat. Si no, seguirien creixent, no fins a l'infinit, no? Fins que se'ls acabés l'energia. Per això a Oklahoma o Kansas, que hi ha menys ciutats, perquè és molt més rural, són més forts encara els tornados, perquè és que tenen més territori per anar creixent. I aquí a Houston, per sort, com que estem a la costa, aquí només són els huracans, però a Dallas, que és on visc jo, creixent, que és un festival, i és impressionant. Vull dir, jo la primera vegada que ho veia, dic, no m'ho crea. Dic, jo la més gran que havia vist al poble eren res, ous de gualla, com a molt, i destrossaven el panís, i els pagesos se ficaven les mans al cap. Aquí cauen pedres com taronges, i bueno, la gent va tan tranquils, trucarem al seguro, i ja està.
Ara que estaves parlant de tornados, Albert, vas dedicar-li tot un especial a aquest tema, a explicar què ha de fer la gent per protegir-se, si està a casa, si va en cotxe... I jo em vaig quedar esparverada amb algunes de les coses que explicaves. O sigui, per exemple, una cosa que a mi em va sorprendre molt. Si tu vas en cotxe, hi ha un tornado, i no tens cap edifici al voltant... O sigui, imaginem una carretera tot despullat, eh? Mm-hmm. Vinga, tot.
Desert.
I ve un tornado. Què ha de fer?
Ve cap a tu,
sí, sí. Què has de fer en aquesta situació, Albert?
Doncs has de fer el que justament no et diria el sentit comú. Hauries de sortir, si pots, de la carretera, si hi ha algun trencall, i anar en direcció contrària al tornado. I si no pots i el tornado ve cap a tu, hauries de sortir del cotxe i buscar la zona, el petit clot que trobis, algun clot. Ficar-te al clot, tapar-te el cap o protegir-te el cap o com puguis amb algo, i esperar que passi el tornado. El que no pots fer és quedar-te dintre el cotxe, perquè el tornado se te pot endur.
I en canvi, si tu estàs al terra allà estirat, no se t'emporta el vent?
Si estàs enganxat al terra, pues el vent sí que se te pot emportar, però és més difícil. Si estàs en una fondalada, pues clar, el vent... heu de pensar en un clot. Penseu en una segla, no? Està en un hueco. Llavors, clar, el vent és horitzontal, no se'n va cap a baix, cap al forat. Llavors estàs una miqueta més protegit. Però si estàs a dintre del cotxe, heu de pensar que el cotxe se pot sortir volant. Llavors ja...
Surts volant tu amb el cotxe.
A dintre del cotxe.
I si el tornado crea projectils, vull dir, no sabeu el que pot estar volant dintre del tornado, pedres, vigues, fustes, qualsevol cosa, i allò pot impactar el cotxe. i et pot matar, vull dir, directament.
Clar, sí. Vaques, vaques.
No, no, vaques, clar, clar.
Vaques, sí, com a la pel·lícula.
Hi ha una pel·lícula,
sí, 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 l'hem vist, aquesta.
Per això, és igual que a vegades, jo ho dic, si estan a la carretera i veuen un pont i veus la gent sota els ponts. No, tampoc. El sentit comú diu, ah, sota un pont estaré protegit. Però heu de pensar que sota el pont el vent encara és més fort. Llavors és pitjor, perquè s'encanala el vent i si passa el tornado per damunt del pont, pues se pot endur amb molta més virulència que està a fora. Vull dir, a vegades...
I a les cases, Albert, on t'hauries de situar? O sigui, quan hi ha aquest tipus de tornados, què recomana?
T'ensenyen.
Pues depèn del tipus de casa, perquè aquí també és important. Quan vius en una casa normal de 2-3 pisos, la típica americana, pues tenes d'anar a l'habitació més cèntrica de casa teva, la que està més allunyada de l'exterior, que normalment sol ser el quarto de bany o un armari, i estar-te allà, a esperar que passi el tornado. I és aquella habitació perquè, si el mateix, si pega el tornado i se t'emporta la planta de dalt, la teulada, la planta de baix és la que pot sobreviure. Si tens sòtano, doncs te n'aniries al sòtano. I si al sòtano tens escales, doncs te ficaries sota les escales que baixen al sòtano. Com més protegit, millor. El problema ja comença quan la gent que viu, per exemple, en cases mòbils, que són com les mobile homes, que són aquelles cases que són com de preconstruïdes. Allò és com... sí, o materials d'aquests preconstruïts, i allò, sí, la gent allò les ha d'abandonar i anar-se'n a un lloc més sòlid. La gent que viu en blocs d'apartament, pues, per exemple, jo visc en un complex d'apartaments, teòricament el meu lloc de refugi és o el quarto de bany, que és la zona més cèntrica, o l'aparcament, perquè està per sota el nivell de la superfície i allí seria el refugi. I això sí que és interessant. Se sentia al programa de tornades. La primera vegada que un sent les sirenes de tornado, te n'adones que la cosa és sèria, perquè tothom hem sentit les sirenes d'ambulàncies, de policies, de bombers, però les de tornados són aspectes, i no s'acaben mai. És un so continu, no s'acaba. I llavors dius, vale, això és en sèrio. Jo me'n recordo la primera vegada, estava a l'estudi, i vam començar a fer el carring, que és la interrupció de la programació, i estem al centre de Dallas i començar a sentir dintre de l'estudi les sirenes a la ciutat, i el productor me diu per l'auricular, diu, tenemos que evacuar. Jo estava a l'aire i jo pensava, diu, no tenemos que evacuar, perquè és que estem dient a la gent, estem informant. Vull dir, el cas dels tornados és la situació més extrema, però és sang freda, molta calma. I nosaltres ens dediquem durant de l'any, els llargs, a recordar a la gent els protocols, no? El com identificar l'habitació, què fan a l'escola. Els col·legis també fan simulacres. Per exemple, els diuen als pares, no aneu a buscar els nens a l'escola, deixeu-los a l'escola, i perquè és que és perillós. El cas dels tornados és perillós. I afortunadament és... Digues, digues. És quan menys gent mor. Vull dir. No, que afortunadament és el fenomen meteorològic en el qual mor menys gent ha estat, afortunadament. No,
anem a preguntar, Albert, si t'ha costat adaptar-te al vocabulari típic de Texas. Vull dir, perquè crec que al principi vas tenir algunes expressions que no van ser gaire afortunades, com, per exemple, coja la chaqueta.
Coja la chaqueta no es pot dir.
No es pot dir. No, això no ho pots dir. No pots dir coge la chaqueta.
Llavors, què has de dir?
Però per què no es pot dir?
Perquè... perquè no m'estic veient, però ara em ficaria vermell. Perquè coger, sobretot a Centroamèrica, és fer l'acte sexual. I chaqueta és... buscaré, a veure, la paraula correcta seria fel·lació. Llavors, pues, coger la chaqueta pues, seria fer una fel·lació, una cosa així.
Però això ho vas dir tu? Clar, si dius... això ho vas dir tu un dia allà la
tele? No, no ho vaig dir mai. El cap de notícies m'ha dit, sobretot, perquè ell sabia que era espanyol, sobretot nunca digas chaqueta a l'aire. Ells diuen saco, però jo saco, no em surt de dintre. Llavors dic abrigo o...
O sigui, chaqueta, clar, com es diu chaqueta en castellà?
Saco.
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 No em surt de saco, a mi.
A mi tampoc, jo penso en un sac de patates.
Sí, jo també. Sí, és allò que quan érem petits, que fèiem curses de amb sacs de patates. Saco.
És una I seria mica... tome el saco, aleshores.
Tome el saco,
sí,
no?
No servir del saco, o... Ai, ja tenen una altra paraula, que ara no em sortirà. I, però sí, sobretot el coger no es pot dir. I han canviat paraules, com per exemple... En lloc de dir cotxe, dir carro.
Perquè, cotxe no?
Diuen més vehículo o carro. Sobretot és el carro.
Carro.
Però clar, per mi un carro és el carro dels cavalls.
Sí, bueno, és igual.
I antes, sí, al principi canviava moltes paraules, però és com tot, no? Quan ja et fas amic de l'audiència, no? Quan ja tens la confiança després de 3 anys, doncs vas reincorporant les teves paraules. I la gent ni se n'adona. Vull dir, jo ara ja dic... Bueno, no dic xaqueta a l'aire, però sí que dic cotxe.
Cotxe sí, eh?
Escolta, no t'ha vingut ningú, Albert, dient... Lo haces muy bien, se te nota... Que parece que no seas catalán.
Alguna vegada m'han dit... No sabe massa d'on soc. Això sí que m'ho han dit alguna vegada, que no sabe massa d'on soc. Però sí que tinc accent, jo. Vull dir, sobretot quan parlo en anglès... no saben d'on és. Diuen, este acento no és de México, no és d'Argentina, no és de dónde és, no? Este acento. Però sí, és una forma diferent. I a més jo, t'ho dic que soc de Catalunya, de Lleida, però clar, jo he après a fer el temps en castellà. Vull dir, a mi se'm faria difícil, bueno, o m'hauria de ficar les piles, per fer el temps en català ara mateix, perquè és que no ho he fet mai. Vull dir, ho vaig fer quan vaig fer la beca TV3, que em tocava escriure el temps pel teletext, però ara em costaria. O sigui, que s'ha de començar a escriure el temps en català és, a veure, com se diu borrasca en català... Es diu igual, borrasca. Però hauria de pensar-m'ho una miqueta. Però sí, al final t'hi acostumes i et sents còmode i aquí tens la llibertat que pots fer el que vols, una miqueta. Perquè, i ara que sóc el meu autojefe, doncs encara més. Però tens molta més llibertat, no? Les coses no estan encorsetades... jo, per exemple, a l'estudi, pues, si vull fer el temps al terra de l'estudi, bueno, al terra, amb realitat augmentada, no? Pues ho puc fer al terra de l'estudi. Si se'm gira i dic, va, fem el temps al carrer, pues sortim al... Vull dir, tenim molta llibertat perquè, com que som estacions petites, dintre del que cap, pues la mobilitat és gran, a vegades. A vegades no tenim recursos, però com tot, però quan tenim els pocs recursos pues, ens donen llibertat i això està guai.
Molt bé, Albert. Escolta, doncs, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Per tu deu començar la jornada, no?
No, bueno, no. Encara, avui sí, perquè estic a Houston de casualitat, però si no, la meva jornada començaria en 4 hores, aproximadament. No, jo començo a les 2 de la tarda. Aquí les notícies són a les... Bueno, normalment són a les 6 de la tarda i a les 11 de la nit, però nosaltres estem al que es diu Central Data Time, que és tota la zona des de Texas fins a Chicago. Estem al Central Data Time i les notícies són a les 5 i a les 10 de la nit. Llavors, això juga a favor nostre perquè sortim una hora abans de la feina. Llavors, clar, entro a treballar a les 2 de la tarda, són 10:45, camí de 11:45, per tant encara em queden 3 hores llargues. Bueno, per començar a treballar de forma oficial. I la cosa és això, que fins a les 11 de la nit no acabem. Vull dir, és diferent, l'horari és diferent aquí. I al matí, pues, igual, aquí la gent comença pues, a les 4 del matí, la gent ja s'aixeca, i a les 7 del matí la gent ja està treballant. És tot al revés, són més matiners que nosaltres. Nosaltres som més de tardes, jo crec, a casa nostra, aquí no, aquí són més de matins. I el tindré jo a l'horari de tarda, doncs pues mira, me surt el matí pues, per fer coses...
A quina hora, perdona, Albert, a quina hora s'acaba? Si dius que la gent s'aixeca a les 4 per començar a treballar a les 7, a quina hora s'acaba la jornada laboral?
A les 5 de la tarda. Sí, a les 4, normalment acaben a les 4, perquè a les 5, la gent, a les 4, 4 i mitja, la gent ja està sopant, i de fet el noticiero de les 5 és el que molta gent ja mira, i és gairebé l'últim que veu del dia, perquè després ja van les sèries i molta gent ja, quan arriba el noticiero de les 10 de la nit, ja se'n va a dormir.
A les 4 sopen, de debò.
Home, perdona, la d'anys... Quan jo era petit, la de vegades que em preguntava què feien a les sèries americanes sopant amb llum de dia, no, és una cosa que no entenc, i que no acabava d'entendre, clar.
Podia ser les 7 o les 8, però a les 4.
No, però a les 4, 5 de la tarda sopen, dius.
Sí, això, el senyor Marcelí segur que fa aquest horari. Sí. Bueno, no, perquè esteu al programa.
No, ell a aquella hora fa la migdiada a les 5 de la,
sí,
de la
tarda. Sí, programa.
Ja està, ve d'un àpat, sí, fa la migdiada i ja s'espera a fer el primer sopar.
Exacte.
Que és cap a les 9, no?
Les 9, quarts de 8, quarts de 9.
I després ja se'n va al ressupor.
El ressupor, quan ja t'has quedat abaltit al sofà.
A les 12 del vespre.
Perquè li costa dormir després.
Sí, perquè n'hi ha manera. Sento les 12, l'una, quarts d'una, dos quarts d'una, dos quarts de tres, dos quarts de quatre, les sento totes les hores.
Totes.
El cucut, que tenim a casa cucut.
Les hores que fa migdiada aquí durant el programa. Sí.
Porta'm un barret de cota R quan vinguis a Catalunya.
Un què, un què?
Un barret de cota R.
Ah, de fet, ja, la casa del JR existeix de veritat. Vull dir, està com a...
Però quina, quina? El ranxo de Southfork on vivia el Harry Lachman aquell, o com es digués?
Larry Hagman.
Sí.
És mort, és mort.
És mort, és mort, és mort.
Per tant... No, existeix de veritat, està com a mitja hora, tres quarts d'hora.
El ranxo, Southfork.
El ranxo.
Home!
I pot visitar, te fan la visita guiada.
Claro. Aquí es podia, fa un temps es podia visitar la casa dels Montsolís, però em sembla que els propietaris en van dir que en tenien prou de visites dels Montsolís.
Estaven tips.
Ja van començar a fer la gent fora. Albert,
i això és veritat. El primer que em vaig comprar, o el que em van tocar comprar, va ser unes botes de cowboy, un barret, i això sí.
Molt
però és l'uniforme típic de...
Molt bé, noi.
D'aquest estat.
Ben fet.
Albert, un plaer. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Igualment, gràcies. L'Albert Martínez, meteoròleg d'Univision a Texas i coordinador dels centres meteorològics d'Univision. Avui des de Houston, habitualment des de Texas. En fi, fem una pausa i tot seguit tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.